3 minuts per arribar a 11:15 del matí. Avui volem dedicar aquest espai als fumadors, així que ben atents, que us podem donar un bon cop de mà des d'aquest programa, des del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Demà és el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut que pretén lluitar contra el tabaquisme. I és que l'OMS no té cap mena de complex a l'hora d'anomenar el tabaquisme una epidèmia. I és que no és per menys. Es calcula que el tabac mata 6 milions de persones cada any. I si no s'actua per frenar aquesta addicció, l'epidèmia matarà més de 8 milions de persones per any d'aquí l'any 2030. I ara per ara l'OMS ho té molt clar. Pel fer que la gent no fumi, cal pujar el preu del paquet pujant els impostos, perquè ens fem una idea de com ajudaria. Si el preu del tabac pugés un 10%, el seu consum es reduiria al voltant d'un 5%. I avui, com dèiem, des d'aquest programa, des del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, ens sumem a aquesta lluita contra el tabaquisme. Per això tenim en comunicació, a hores d'ara, el pneumòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona i membre de la Societat Catalana contra el Tabaquisme, el doctor Jacobo Sallarès. Doctor Sallarès, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns aquí, al Sant Cugat a Fons. Un plaer poder parlar amb vostè.
Igualment, gràcies.
S'està fent una bona feina a casa nostra per lluitar contra el tabac?
Home, la veritat és que jo diria que dintre de Catalunya podem ser un exemple a nivell europeu de tot el que és el tema del tabac. Mm-hmm. Vull dir, una societat catalana com la nostra de tabaquisme, que és una societat que no només estem pneumòlegs i no només estem especialistes del tabaquisme com a tal de preventiva, sinó que hi ha també cardiòlegs, infermers i tot això, doncs estem fent una feina de difusió i d'intentar englobar, de fer que la població, una mica cada vegada, juntament amb la gent de primària, etc., i tots els que estem aquí ficats amb el tema tabaquisme, doncs podem reduir aquesta plaga, no?, que és el tabac i que és la principal causa de mortalitat evitable, no?
De fet, les dades són d'aquestes per espantar-se. Mira que des d'aquest programa procurem sempre no ser alarmistes, no ens agrada, diguem, posar l'ai al cor a ningú, però amb aquest tema, com és una cosa totalment evitable, trobo que hem de ser molt clars amb les conseqüències que pot tenir aquesta addicció, ser addicte al tabac, aquest tabaquisme que al final no comporta res bo, i com molt bé deia ara mateix el senyor Sallarès, el doctor Sallarès, és una addicció que és d'aquestes causes evitables, la primera causa del món de mort, vaja, o sigui, és una,
sí.
És una dada demolidora.
Sí, o sigui, veritablement, si jo sempre dic el mateix, si no fuméssim, tinguéssim uns hàbits saludables, veritablement la nostra qualitat de salut a nivell social pues, seria molt més alta. No? El problema és que són una sèrie d'addiccions que bé, amb els últims anys hem aconseguit que cada vegada siguin menys i cada vegada estiguem més que el percentatge de tabac i de fumadors cada vegada sigui menor, però veritablement portem un historial en el qual el tabaquisme ha estat molt present, sobretot des del segle XX a la nostra societat, i que òbviament aquest trencar aquesta història pues, no ha sigut fàcil i no continua sent difícil, no? Però encara hi ha això, esperem pues, que amb tot el tema del treball que s'està fent aquestes xifres que cada vegada són menors les puguem intentar continuar baixant.
De fet, s'han fet moltíssimes campanyes per lluitar contra el tabac, campanyes efectives al final, per exemple, no poder fumar als llocs públics, que no hi hagi publicitat sobre el tabac, evitar la mesura del possible que apareguin les cigarretes a la televisió o al cinema, vaja, tota una sèrie de mesures que al final contribueixen. Ara mateix, la campanya que proposa l'OMS, el lema d'enguany, és pujar els impostos per evitar el tabaquisme. Creu que aquesta serà una mesura efectiva?
Efectivament, i a més tenim estudis que demostren que això és així. Quin és el problema? El tema és que sobretot l'entrada de molts fumadors és a l'edat adolescent i òbviament si opulles tot el que és el tema del pagament de tabac, dificultes l'entrada d'aquesta població. També, per un altre costat, veiem que les lluites que fa el tabac a les empreses tabacaleres amb el tema de, per exemple, la crisi, en el qual pues, va sortir totes les diferents altres formes de fumar, com el tabac que hi ha, etcètera i tal, intentant avariatir una mica tot el tema dels costos, no? Perquè encara fos accessible al fumador, no? Llavors, complicar això a pujar els preus és un dels factors, i és el que s'ha demostrat, que aconsegueix reduir sí, el tema del tabac, no? El tema del consum de tabac. Llavors, i la seva prevalença. Llavors, és un dels camins que hem d'agafar, sense dubte.
Clar, perquè a mi és una cosa que em sorprèn força, i és que, per exemple, el que costa un paquet de cigarretes aquí a l'estat espanyol és un preu, almenys a mi em sembla, significativament més baix del que pot costar a d'altres països europeus. Sense anar més lluny, al Regne Unit els impostos sobre el tabac són molt i molt alts.
Sí.
Clar, no sé si això finalment, també, clar, tenint en compte que la renda és més alta allà, no sé si això tindrà massa a veure, però realment allà per comprar un paquet de tabac no és, trobo, tan senzill com comprar-lo aquí a l'estat espanyol.
Sí, és així, està clar. Tenim encara marge per augmentar de tot el tema de l'impost, i comparat amb altres països estem per sota, està clar, sí. Estic absolutament d'acord.
Ara mateix hi ha prou educació, tant a casa com a fora de casa, eh? Parlem de l'escola, parlem de, fins i tot de la televisió, dels mitjans de comunicació.
Comparat amb altres països, jo crec que encara ens falta. Vull dir, hem avançat moltíssim i cada vegada estem més sensibilitzats, però encara dintre de la nostra cultura el tabac està encara com una eina, pues, per exemple, per en alguns circuits, pues, com a possible celebració, per exemple, etc. No? Com encara està com a normalitzat. Però a poc a poc això ha d'anar canviant. Fixeu-vos que abans en els bars era normal que es fumés, i quan hi havia aquest canvi que no es podia fumar, hi havia molta gent que semblava que això seria una bogeria. Això s'ha fet i no ha passat res. La gent, pues, no fuma als llocs públics i està normalitzat. I quan vas als Estats Units, on la prevalència encara, sobretot a Califòrnia, per exemple, és molt més baixa, veus que no hi ha gent pel carrer fumant.
Cala.
I llavors, i està normalitzat, i vull dir que inclús es fa estrany que algú fumi pel carrer, no? I llavors, tot això estem en el camí, encara ens falta, però jo crec que encara hem d'anar fent aquests passos d'anar normalitzant, i sobretot no fer cap pas enrere en el tema de tornar a ser una mica més suaus en el tema de tot el que hem aconseguit ara, és a dir, dels espais públics, etc.
Sí, trobo significatiu això que acaba de dir dels espais públics, i és que si mirem d'un temps enrere a fins ara, només cal mirar el terra dels nostres carrers, hi ha moltes menys borilles de tabac que no pas les que hi havia fa 10 anys, sense anar més lluny.
Exactament, i també ara, no? I això és en altres llocs, com pot ser les piscines a l'estiu,
sí.
A les platges, etc. Vull dir que tot això jo crec que són mesures que afavoreixen, no? I que crec que són socialment i globalment afavoreixen que hi hagi una millor qualitat de vida i de salut.
D'altra banda, canviant de tema lleugerament, hi havia fins fa molt poquet aquest globus de la cigarreta electrònica, que, vaja, almenys és la percepció que tenim des d'aquesta casa, des de Cuba.cat, però s'ha desinflat una mica, i és que moltes botigues que havien obert amb aquest boom han tancat. Sigui com sigui, quin és el seu parer respecte a aquest invent, respecte a aquesta cigarreta electrònica?
Bueno, des de les diferents societats, nosaltres hem sigut molt reticents amb el cigarret electrònic, no perquè creiem que no puguin tenir el seu espai, sinó simplement perquè per dues coses fonamentals. Una primera és que és un producte que no ha sigut, que ha sortit com que era per deixar de fumar, però que no ha sigut regulat, ni provat, ni testat per deixar de fumar, i sobretot veure si, per exemple, en el meu cas, que soc pneumòleg, amb malalts respiratoris, aquesta cigarreta electrònica, pues, podia ser inclús perjudicial. Llavors hem fet molta campanya explicant que no sabíem si aquests cigarrets electrònics eren segurs, perquè no hi havia estudis suficients de seguretat, sobretot amb gent que ja té problemes de salut, no? I després, l'altre problema important és que, clar, les tabacaleres, grans tabacaleres, estaven veient, sobretot als Estats Units, això com una possibilitat de nou espai de consum, nou espai de venda, i llavors ja estaven com una mica el que volia una mica adaptar, pues, el que era el cigarret, pues, a la cigarreta electrònica, i que la gent continués consumint això. Òbviament, repetint que no sabem els efectes que això tenia. Llavors, què ha passat? Pues que, òbviament, amb tots aquests missatges, hi ha una part de la població, pues, que no s'ha sentit segur amb el tema cigarret electrònic. Tenim molts casos també de gent que no ha deixat de fumar amb el cigarret electrònic. Normalment el que es fa és un consum mixta, o que finalment no s'acaba de deixar de fumar. Tot això ha fet, pues, que la gent es desencantés i que progressivament, pues, hagin deixat de comprar el producte, no? I que a Espanya, pues, ha hagut una davallada per això, perquè la gent ja veus clarament, a més, en les consultes, pues, que no està comprant tant, no?
Déu-n'hi-do, sí, com sigui, encara hi ha molta feina a fer, però vaja, sembla que mirant les dades, mirant la gent que veiem pel carrer, simplement fent una ullada al nostre entorn, veiem que aquesta lluita cada cop va guanyant en terreny, guanya terreny la salut, que al final és del que es tracta. Hem pogut parlar a hores d'ara amb el doctor Jacobo Sallarés, ell és pneumòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona i membre de la Societat Catalana contra el Tabaquisme. Doctor Sallarés, un plaer poder parlar amb vostè, i tant de bo aquesta lluita continuï per bon camí i cada cop veiem menys i menys cigarretes pel carrer fins que finalment, escolta, que això sigui una cosa del passat.
Molt bé, estem d'acord, aviam si aconseguim.
Gràcies. Fins aviat, moltes gràcies.
Vinga, adeu.
I continuem aquí al Sant Cugat a fons, i és que deixar el tabac no és potser tan fàcil com dir-ho. Ara bé, recursos i ajuda en tenim. Per exemple, si ens adrecem als centres d'atenció primària, als CAP de la ciutat, ens podran assessorar i guiar per desendollar-nos d'aquest vici. Saludem a hores d'ara la doctora Isabel Sant Salvador de la unitat de tabac del CAP Vall d'Oreix. Doctora Sant Salvador, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
I gràcies per atendre'ns aquestes hores.
Seria.
Escolti, quin servei ofereix el CAP per ajudar els fumadors?
Sí, en principi nosaltres a la consulta tenim unes visites programades per la consulta del tabac, val? La infermera del tabac és la que passa un test en el qual doncs, hi figura la dependència física a la nicotina, val? El grau de motivació que té per deixar de fumar, fa un registre del monòxid de carboni i llavors valora doncs, si hi ha hagut antecedents altres vegades d'haver deixat de fumar, a veure si ha utilitzat algun tractament, la patologia que pugui tenir associada i relacionada amb el tabac, i llavors ella ja ens fa la derivació a nosaltres, que pot ser el mateix dia o una hora consecutiva, val? El metge del tabac, que el que fem aquí llavors és valorar, a veure d'instaurar o no un tractament i establir una data per deixar de fumar, de manera que a partir d'aquí és quan llavors ja derivem altra vegada, bueno, aquí donem una sèrie de consells, etcètera, val? Per dur-ho a terme, i llavors ja tornen a fer el seguiment amb infermeria, sempre amb el nexo, amb la unió d'acord amb la metgessa, en aquest cas som dues doctores aquí, doncs amb nosaltres, amb les dues doctores del tabac.
Clar, ara deia que es marquen una data per deixar de fumar, fins i tot.
Sí, perquè evidentment si un no es marca una data, passa igual que amb el tema de les dietes. Demà ho faré, principis d'any, val? És això, jo sempre dic, a veure, no ve d'una setmana, no ve de 4 dies, ni molt menys, o d'un mes, però quan ens arriben aquí ens acostumen a arribar ja molt motivats, de manera que llavors és hora d'agafar-los, que jo dic, al vol, a replegar-los, acabar-los de motivar molt més amb les raons, i que se n'adoni de les raons o els beneficis que té el fet de deixar de fumar, i llavors això, posant una data, es comprometen a dur-ho a terme. Llavors jo sempre els dic, una vegada posada aquesta data, ho heu de comunicar als familiars, ho heu de comunicar a les amistats, val? I això és una reafirmació de que ho duran a terme, i a part és un compromís amb ells mateixos i després amb nosaltres, perquè després venen a fer el seguiment. Sí, sí.
Caram, tu, Déu-n'hi-do. I quines dificultats experimenten sobretot els fumadors que volen deixar de fumar? Quin és el moment més complicat d'aquest procés?
Bé, moment complicat, jo diria que en principi serien la primera setmana, els primers dies, pot ser el moment més dur, val, quant a l'abandonament del tabac, perquè és com si el pacient fumador que ve motivat li falta una empenteta per llançar-se a la piscina, diríem, bueno, és una metàfora, parlant així. Llavors, sobretot és això, la primera setmana és quan, si realment tenen una gran addicció a la nicotina, addicció física, val? Llavors, a part, hi ha el tema psicològic, que clar, tots acostumen a tenir una addicció psicològica, evidentment. Llavors, clar, en funció de les dues coses, dependència física i psicològica, la primera setmana és la més dura, els primers 3 dies. Llavors ja la cosa ja va rutllant, agafen confiança en ells mateixos i veuen que és possible dur-ho a terme. Clar, aquí també els expliquem una sèrie de rutines que poden fer a canvi de lo del tabac. Per exemple, doncs, si havent dinat es disposaven a fumar, doncs, bueno, doncs, llavors, si prenen, en el sobrat cas que prenen cafè, o canviar-ho per un te, si és possible, i si no, doncs que prenguin el seu cafè, i llavors, acte seguit, anar-se a rentar les dents, un xiclet a la boca, i ja està, sortir, doncs, jo que sé, si han de, bueno, sortir a caminar, si és el cas d'un pacient que estigui jubilat, o anar cap a la feina, en el cas d'un pacient treballador. I ja està, bueno, bàsicament això, eh?
Al final de canviar en aquests estímuls que que fa venir ganes de fumar una cigarreta.
Com, com?
Al final és canviar aquests estímuls que, sí, que fan venir ganes, sí, de fumar una cigarreta.
Sí, exacte. I llavors jo també el que els dic sempre, que això és super i molt important, és que si comptabilitzéssim l'estona en què un diu, ai, ara em fumaria un cigarret, si comptabilitzéssim, i no dura més d'un minut, mal? Si comptabilitzat amb rellotge. Llavors, és important el fet de que en aquell moment intentar relaxar, doncs fer una respiració profunda, jo dic anar, si és el cas, doncs anar a la nevera, agafar un got d'aigua, beure-se'l. O, per exemple, hi ha altres casos, a vegades amb les dones, que potser doncs, en aquest sentit hi ha el problema del pica-pica, que bueno, substitueixen el cigarret per una cosa de picoteig, doncs jo dic, bueno, doncs, i tenen por d'engreixar-se, que aquest és l'altre motiu, a vegades que no, pel qual no ho volen deixar, doncs jo dic, doncs, bueno, doncs, trucar a una amiga, que a vegades les senyores són més de xerrar, val? Doncs trucar a una amiga, o fer un acte que pugui canviar, val? Que pugui fer-te esborrar aquest pensament de, ai, ara em fumaria. I llavors, l'altre, és el següent és el fet de que, clar, davant d'una adversitat, el primer que un pensa, el pacient fumador, és, bé, ara em fumo un cigarret i ja està, val? I jo dic, no, a veure, si ja portes uns dies sense fumar, val? Tu has de pensar, a veure, soluciona el problema? No, i a sobre em perjudico la salut, amb la qual, doncs, stop, val? I allò, en aquell minut ja està, ja els he passat. I és un exercici que cada vegada vam fent de forma més natural, més tranquil·la, i cada vegada, evidentment, es va presentant en menor freqüència, val? I això penso que s'ha de tenir en compte, sí.
Molt ràpidament, i això serà una mica repetir el que tothom, crec jo, hauria de saber, però si li sembla, doctora Sant Salvador, que podríem fer repassar els riscos que pot comportar fumar, que comporta fumar, no que pot comportar, sinó sí, que els comporta, que ja està demostradíssim.
Sí.
O sigui, bàsicament, per què no hem de fumar? Aquesta és la pregunta que li faig. Jo la resposta ja la sé, la sap pràcticament tothom, però per si algú està despistat, que s'ho apunti.
Molt bé. Per què no hem de fumar? Doncs és perquè és una inversió amb qualitat de vida, i això no ens ho treu ningú. Sabem que és perjudicial per la salut, i en canvi hi ha molts fumadors que continuen fumant. Qualitat de vida, què implica? A veure, s'ha comprovat doncs, que s'allarga l'esperança de vida, que pot arribar de 6 a 8 anys més, val? Sí. Això és una cosa. L'altre és que jo els dic, val, vostè vol acabar sent bronquític crònic amb una bombona d'oxigen, val, o bé doncs, amb qualsevol altra complicació, i em diuen, no, doctora, no, vostè es vol infartar, vol tenir un infart i bueno, haver d'estar limitat per determinades activitats físiques, etc, o que pugui tenir altres repercussions, clar, evidentment la contestació sempre és no, o molt simplement també el fet de que poden, clar, tabac és factor de risc a nivell de ictus o d'embòlies, val? Vostè vol acabar aquí amb una cadira de rodes, aquí que no es pugui moure, etc, clar, jo em passo un extrem, evidentment, val? Però llavors també l'altre és que una cosa molt més palpable, que a vegades potser més en el jovent, és que et millorarà molt el que és la capacitat pulmonar, podràs fer exercici sense cansar-te tant. A les senyores els hi dic doncs, que el tabac produeix un envelliment prematur de la pell. Doncs això que és una cosa que nosaltres en general som molt coquetes, doncs home, també s'ha de tenir en compte, val? No sé, més coses és, bueno, que evidentment tots sabem les repercussions que té negatives, val? I sobretot és això, acabar amb un càncer a conseqüència del tabac, dic, sí, que trist, perquè no només és el càncer de pulmó, càncer de laringe, d'esòfag, d'estómac, de pàncreas, de còlon, de bufeta urinària. És ficar-te en un bombo. En el qual, evidentment, la loteria aquí és superdolenta. Bueno, el que et pugui tocar no comporta, comporta un dany, evidentment. Val? Sí, sí.
Jo crec que sobren motius, sobren, no és que en tenim de sobre, en donem per dar i per beneir, no ens fa, vaja, tenim motius de sobre per dir que fuma, òbviament, no és bo. I que si algú està enganxat, té opcions, t'ho pot fer, ho pot deixar-ho, no hi ha cap mena d'impediment més enllà de la voluntat de cadascun d'ells. I si volen ajuda, l'únic que han de fer és adreçar-se a algun dels caps de la ciutat, el de Vall d'Oreix, el de Can Mates, el d'aquí de la mina, vaja, tenen moltes opcions i gent com la doctora Isabel Sant Salvador de la unitat de tabac del cap de Vall d'Oreix ho posen molt i molt fàcil. Doctora Sant Salvador, un plaer poder parlar amb
igualment
vostè avui.
Igualment també a vostès, moltes gràcies.
I continuem amb aquesta lluita endavant, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, adéu-siau.
I d'altra banda, la pregunta que tothom li fa a un fumador, escolta, per què fumes? I ningú ens la sap respondre mai, per això, davant d'aquest dubte, perdó, tenim en comunicació un dels psicòlegs de capçalera del programa, en Tomàs Navarro. Tomàs, molt bon dia.
Bon dia, Sergio.
Ara, mentre deia això, que menti la tos, també és sospitós, eh?
Sí, sí, estàs fumant, eh?
No, home, si fumés aquí a l'estudi Ramon Barnils, em tirarien de, de les ulleres, de les orelles, això seguríssim. Escolta, Tomàs, et faig la pregunta, tu, per què es fuma?
Bueno, a mi m'agradaria matitzar dues coses, per què es comença a fumar i per què es segueix fumant, perquè són dos mecanismes diferents. Normalment es comença a fumar per una pressió social, per un tema molt relacionat amb la identitat, perquè hi ha gent que ho fa, perquè guanyo notorietat, perquè semblo més gran, perquè és guai, etc. Perquè no conec a ningú que la primera cigarreta li hagi agradat.
Clar.
El tacte aspre, el fum, per tot. Vull dir, el primer cop que fumes és desagradable, sí o sí.
Totalment, sí.
Ara bé, per què segueix fumant? Doncs, bueno, la resposta és molt senzilla, perquè és una droga. I totes les drogues causen dos efectes que defineixen el que és una droga, que és la tolerància i la dependència. Aleshores, què és la dependència? És que necessito seguir consumint. I què és la tolerància? Doncs que cada cop necessito més per tenir el mateix efecte. Aleshores, no oblidem que hi ha senyors que es dediquen a veure què puc fer per potenciar la dependència, no? I que comprin la meva marca i que segueixin fumant, vull dir, físicament, psicològicament. Per tant, jo diria que això, que per una banda, no hem d'oblidar que, tot i que sigui, no sé si és menor o no, però que és una droga que tu necessites sobre la salut i sobretot a nivell psicològic, doncs que la necessito i no puc estar-me a deixar de consumir-la.
Exacte. De fet, ara deies això de per fer-nos grans, deies tu, era un dels motius. I, de fet, llegíem ahir al 324 una notícia alarmant, i és que tres joves de 14 anys comencen a fumar cada dia a Catalunya. I és que aquesta és l'època potser més clau, l'adolescència.
Clar, mira, s'està formant la identitat. Sí. En aquest moment de identitat tu estàs buscant elements que et diferenciïn o que et reforcin la identitat teva. Aleshores, si els teus pares són fumadors i tu no pots, aleshores, clar, això és de gent gran. En el moment que puc fumar, ja sóc gran. I ja estic al nivell del meu pare, no?, dels meus pares. Si arribes a l'institut, fins al col·le, és molt complicat que hi hagi gent fumant. Però a l'institut ja és més fàcil, clar, veus nens de 16, 17, 18 anys. Aleshores, clar, si jo fumo ja tinc un tret d'identitat d'aquests més grans. Per tant, ja no sóc un pringat de 12, 13, 14 anys, sinó que ja sóc com dels grans, dels guais. Aleshores, en un moment tan crític en el qual s'està definint la identitat, doncs això és un factor que pot ajudar a presentar-te millor davant del teu grup de referència, que pot ser els grans, o la gent fuma, o la gent que és més activa, o el que sigui,
Però, ostres, si ho penses fredament, clar, si fos una altra cosa... Mira, ara em vaig a l'altra punta del món, Tomàs. Anem a una tribu on els adults són els que van a caçar. Clar, un nen que vulguin a caçar per demostrar que és gran encara es pot entendre, perquè un nen potser no té aquesta capacitat, però una cigarreta quin mèrit té?
Que és molt fàcil, és molt fàcil. Clar, si el rite iniciàtic, no?, de prendre la tribu, és anar a caçar i esperen amb deleit, no?, aquell moment que van a caçar,
sí, sí,
i acompanyar els grans i superguai, és una experiència nova, això és molt costós i realment no et pots anar per la teva compte a caçar, jo què sé, animals grans, no? Però fumar és molt fàcil, has de tenir 3 o 4 o 5 euros, no?, que costi, comprar-te un paquet, comprar-te un encenedor i ja està, ja t'ha costat molt poc
aquest pas. Home, t'ha costat la salut, Jo crec que costa més que 5 euros.
Bueno, no ho sé, com que no fumo, no ho sé, quan està. Però bueno, segur que també hi ha estratègies que es compren entre diversos i comparteixen i aquestes coses, Vull dir, és algú que és poc costós, és molt fàcil, molt accessible.
Tot i així, ara també hem de dir que, clar, ara mateix accedir al tabac potser és una mica més complicat, perquè també és un tipus de vici que ens costa una miqueta més veure'l. Per exemple, a la televisió ja és molt complicat de veure, no hi ha publicitat. L'únic lloc on el podem veure és alguna pel·lícula, per exemple. Clar, tot i així, és un vici que, com veiem amb aquesta notícia dels adolescents, segueix estant a peu de carrer, potser no tant com fa uns anys, però encara continua. Ara, si posem per cas que desapareix dels mitjans de comunicació el tabac, tu creus, Tomàs, que això es tiraria molt enrere o encara seria una cosa de carrer que continuaria donant vida?
Mira, jo crec que afectaria a una part de ventes i de consums, sense cap mena de dubte, com ja hi ha baixat tot el tema de fumadors per normativa i per accés i per preu. No obstant, els experts en màrqueting saben que la millor comunicació és el boca a orella i hi ha estratègies molt diferents, ja es trobarien estratègies com des de com es fa a nivell esportiu, per exemple, que es patrocina algú que faci un seguit d'actes, vull dir que hi ha moltíssimes estratègies de màrqueting per fer-ho. Lògicament, quan perds potencial de comunicació a la gran massa, et baixarà una miqueta. Clar. Però és un negoci que mou molts diners, hi ha molta gent molt bona pensant, i segur que en trobarien alguna manera, seguríssim.
Doncs tant de bo no la trobin, tu, que vols que et digui. A veure si amb el temps podem anar erradicant aquesta epidèmia. La OMS ho té molt clar, és una epidèmia al tabaquisme, i entre tots ho podem aconseguir, podem erradicar-la. Hem parlat amb metges, hem parlat també amb el psicòleg Tomàs Navarro, per saber els motius, per saber, per advertir dels riscos i per saber que se'n pot sortir del tabaquisme, només cal tenir aquesta voluntat. Tomàs, com sempre, escolta, un plaer poder parlar amb tu també sobre aquest tema, i ens veiem ben aviat.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta. I nosaltres ho deixem aquí, deixem aquest tema del tabac. Recordeu que demà és el Dia Mundial Sense Tabac, una epidèmia que afecta milions de persones arreu del món, que es cobra cada any 6 milions de vides, i només entre tots podem aconseguir que això sigui al final una cosa del passat. Vinga, va, anem a altres temes.